La caverna galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el sol cuando mi aroninona toti aroti tota. Libre
y a la radio
giro tato tarolialo lil. Què passa? Qui ha apagat la ràdio?
Jo, l'Enric.
Què vols?
Com que què vols? Què vols? Que hem d'anar a gravar el programa.
Hòstia, i quina hora és?
Ja que hem tard, la Bea i el Charlie ens mataran, tio.
Vale, ja vaig. Passa'm la tovallola.
Hòsties!
Què passa? Tu no t'has despullat?
No, és això, no és això. És això.
Ah, és l'herència d'un rebesavi trabucaire. A Libre, nen, una de les millors cançons sobre la llibertat, amb permís de Lluís Llach. I jo amb pilotes em sento més libre.
Què collons? Tens raó.
Però, a veure, què fas, Enric?
Doncs que jo també em vull sentir més libre, com tu. Mira, fora, mira, fora els pantalons, ja està.
Ah, molt bé, i ara els calçotets.
Home, vols dir que els calçotets...
Clar, per sentir-te més libre has d'anar fins al fons.
Fins al fons de què?
Vull dir que sense por és tot o res.
Vale, doncs tot. Tot fora, fora calçotets. Fora, mira, amb boles total.
Així m'agrada.
I ara?
Ara? Ara ja podem començar el programa.
Despullats?
Què passa? Ens ha de veure algú o què?
Bueno, en principi no.
Doncs comencem.
Collons.
Vas carregat, nen.
No, home, no. Tampoc és tan gran el raspall.
Uno, dos, cinco, tres, senyor, tres!
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
I ara passem de José Luis Perales a Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ho dic bé.
Rousseau.
El caminant solitari era de tot menys un home gris. Va guanyar-se molts enemics al llarg de la seva vida. Diríem que Jean-Jacques és un filòsof il·lustrat. Crec que a ell no li agradaria gens, no estaria gens d'acord amb aquesta etiqueta. Estaria més d'acord amb l'etiqueta o en el reconeixement del seu bon fer i ofici literari. Era molt bon escriptor. Però certament va ser un precursor de la democràcia liberal. La teoria del bon salvatge de Rousseau la desenvoluparà al seu discurs sobre l'origen, es diu així, i els fundaments de la desigualtat entre els homes. Aquest discurs, que abans es feien discursos on s'explicaven les idees, defensa que l'home és bo per naturalesa i que viu en comunitat gràcies al contracte social, on es diu que, dos punts, o dues cometes millor, l'home lliurement tria sotmetre's a la llei, lliurement, però una llei que s'imposa lliure i racionalment a si mateix. Pots estar-hi d'acord o no, Però en això consistiran després les democràcies posteriors, on es buscarà conciliar llibertat amb igualtat. I la fraternitat, ja, si eso...
Sí, un altre dia, no?
Ja, un altre dia.
Me llamo Isabel. Bueno, para mí la libertad es poder... Bueno, son muchas cosas. Poder expresar lo que siento. Poder hacer las cosas que yo creo que... O sea, que yo quiero hacer. Poder disponer de mi cuerpo y... De mi cuerpo y de mi mente. O sea, poder hacer lo que yo pienso, poder disponer de mi cuerpo y más que nada poder expresarme y no sé, y no tener miedo a yo poder, no sé, hacer alguna cosa que digas, pues esto no está permitido. O sea, para mí es eso la libertad.
En Henry David Thoreau, escriptor i filòsof de principis i mitjans del segle XIX dels Estats Units, ens animava en un dels seus assajos més famosos sobre la desobediència civil a no cooperar amb un sistema maligne, no pagar els impostos que servien per finançar injustes guerres o perpetuar l'esclavatge dels seus ciutadans i ciutadanes mitjançant hipoteques abusives, segregació racial, etc, etc, etc. La llibertat individual contra la maquinària de l'Estat. Un anarquista pacifista era o un anarquista ecologista? En tot cas, en Henry David Thoreau va ser un filòsof que va viure amb congruència amb la seva manera de pensar. Cosa que el va portar a la presó i a viure sol en una cabana enmig de la natura.
Això és el que et passa quan intentes viure amb congruència. Això és complicat.
Sí, dues vies. O sigui, que pots acabar a la garjola o pots acabar en una cabana.
Exacte. O t'apartes o a la presó.
Grans admiradors de la seva obra, Enric, varen ser Gandhi i Martin Luther King. I un, com a curiositat, un dels primers traductors de la seva obra en llengua castellana va ser Antonio Machado.
Ah, sí?
Sí.
Antonio Machado.
Antonio Machado.
Mira, eso no sabía.
De los Campos de Castilla.
Míralo.
Yo me llamo Ovidia y para mí la libertad es muy importante porque yo creo que es el todo. Porque sin libertad no se puede vivir. Eso es lo que yo pienso.
Parlar del filòsof anglès Stuart Mill és parlar del pensament d'un home del segle XIX a qui li preocupa la llibertat de l'individu davant del poder de l'Estat. Mira, una mica com el Thoreau també, aquesta tensió. Així com de la possibilitat de conciliar la llibertat individual i l'autoritat. Quantes coses. Contràriament a Rousseau, Stuart no tenia enemics. No. Bé, no, menteixo. En tenia només un, però quin un, Òscar? Nietzsche.
Buf.
Vaja
enemic, allò era un... Allò, és un gegant.
Un dia ens has de parlar de Nietzsche, perquè l'Òscar sap molt de Nietzsche i farem un bon programa.
Bueno, sí, alguna, però no...
Alguna coseta, però molt ben sabuda.
No generis expectatives, ara.
Clar, és la mia. Bueno, però el més destacat del bo d'en Stuart era el més important, era la seva companya, amant i amiga, la filòsofa Harriet Taylor. La Harriet Taylor pensava que en estat ideal d'igualtat, el matrimoni deixaria d'existir. A la merda, tota la mística sobre la maternitat i el paper de la dona a la vida familiar.
Una mica punky, no?
Punky, molt punky. Estem parlant del 1860-70, una miqueta abans de la revolució industrial. Bueno, no, en plena revolució industrial, però abans del canvi de mil·lenni, no? Del 1900. Aquesta dona, la Harriet Taylor, una molt important filòsofa, juntament amb l'Stuart Mill, van escriure els assajos sobre la igualtat dels sexes. Segons la catedràtica valenciana de filosofia Neus Campillo, diu, l'aportació dels Mill al pensament feminista va ser assimilar, unir la justificació de la igualtat sexual a l'afirmació de la llibertat individual. Sexual i llibertat són dos termes que van de la mà.
Jo soy Manuel Moya, d'aquí de Torromeo. Y bueno, para mí la libertad es el todo, es que una persona pueda vivir, pueda desarrollarse y pueda tener un pensamiento libremente y expresar lo que piensa libre y que nadie tenga unas cadenas para sujetarte. Bastantes cadenas ha habido y para que se libere la sociedad, para que volvamos atrás. O sea que tenemos que seguir adelante y seguir buscando la libertad, que creiem que la tenim, però aún no falta.
Uns altres que ho van petar amb el concepte de llibertat van ser els existencialistes.
Uau!
Tela. Ens centrarem en l'existencialisme francès, representat per Jean-Paul Sartre. Aquest francès baixet i fumador compulsiu de pipa és el paradigma de l'existencialisme ateu.
Hosti, un paradigma, noi.
Déu-n'hi-do.
Com a imatge, vull dir, l'altre...
Sí, sí, era baixet, però també un altre gegant. Centrats en una visió pessimista de la condició i l'existència humana, deixaren de banda la reflexió de les coses o realitats no humanes. Els existencialistes predicaven amb una de les seves més famoses màximes: estem condemnats a ser lliures, que som esclaus i esclaves de les nostres decisions i que l'angoixa ens arriba quan hem d'escollir una opció, un camí. A l'hora d'escollir un camí per la nostra vida, deixem de banda altres i ens convertim en éssers angoixats i absurds, i ens trobem amb la paradoxa de convertir-nos en esclaus de la nostra llibertat d'escollir. El llibre molt recomanable d'en Jean-Paul Sartre és, per exemple, per començar a conèixer una miqueta la seva filosofia, és l'existencialisme és un humanisme.
Per començar, tot el que acabes de dir em sembla molt interessant i que estem instal·lats una miqueta... A mi això de l'angoixa ens arriba quan hem d'escollir una opció i un camí. És terrible, no?
Sí, sí, el lliure arbitri és una condemna, no?
Hòstia,
una miqueta.
Quin pensament.
Déu-n'hi-do.
Hola, el meu nom és Loli. Y bueno, pues referente con el libro tal y como estábamos comentando, creo que una frase muy escueta es que la libertad es el poder de elección. Perfecto. Así de escueto.
Moltes gràcies, Club de Lectura de Torromeu.
Tu i la teva família coneixereu la tranquil·litat amb...
Pim Pam Pum Freedom Direct.
Empresa de seguretat. No us preocupeu més pels lladres i els ocupes.
Pim Pam Pum Freedom Direct.
Acabem amb els teus problemes. La Caverna Galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé.
Ara escoltarem un diàleg de la gran pel·lícula Easy Rider, d'en Dennis Hopper, producció del 1969. Seguim les aventures de dos motoristes malanuts, interpretats pel mateix Dennis Hopper i per Peter Fonda, que després de fer un cop, que de fer el cop de les seves vides, es dediquen a fer ruta amb les seves Harleys per uns Estats Units ultraconservadors i carregats de prejudicis envers els que són diferents. Un dels meus films preferits, Enric. Amb una banda sonora impressionant.
A mi sempre em recorda tu aquesta banda sonora,
sí?
Ja saps.
Hombre. És que és m'ha acompanyat des de l'adolescència.
És cert.
Total. I a més tenia un pòster de la pel·lícula molts anys a la meva habitació. Ara escoltarem un diàleg sobre la llibertat en un moment en què els protagonistes estan al vespre acampats al costat de la carretera dialogant amb un advocat histriònic interpretat, com no, pel gran Jack Nicholson. Endavant, àudio.
Antes este era un país agradable. No sé qué es lo que le habrá pasado.
Que todo el mundo tiene miedo, eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda, y menos en un motel de segunda. Bueno, sí, creen que les vamos a degollar. Tienen miedo.
No les dais miedo vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos.
¿Oh, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelao.
No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego. Todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar que lo son. Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo.
Pues el miedo no les hace huir.
No, el miedo les hace peligrosos.
T'agrada l'Alan Moore?
M'encanta, Enric. Soc fan dels seus còmics.
Doncs mira, ara escoltarem un àudio d'una adaptació cinematogràfica d'un dels seus còmics.
A veure, quin? Sorprèn-me. Watchmen, Hellblazer, V de Vendetta...
No, estàs posat, eh? Aquesta. Aquesta, la darrera. Què has dit?
Què has dit? La de B de Vendetta.
Aquesta.
El còmic és una obra mestra. La pel·lícula, bé, és una adaptació correcta.
Doncs a mi m'agrada molt, Òscar. El pare de la criatura amb vinyetes, l'Alan Moore, és tot un personatge. Escriptor, guionista de còmics, mag... No t'ho perdis, mag. Anarquista.
Sí, sí, no, és un personatge. I si veus alguna foto d'ell, fa realment por. Hosti. Amb unes grenyes, una mirada d'aquelles penetrants.
Un geni. Un geni del vuitè art, amb perdó de la fotografia.
Totalment d'acord.
V de Vendetta, el film, és una producció del 2006 dirigida per James McTighe i protagonitzada per Hugo Weaving i Natalie Portman. Ens mostra la lluita d'un combatent àcrata, àcrata és com un anarquista, en contra d'una Anglaterra feixista. Una distopia molt recomanable. Escoltem el moment en què el nostre heroi, en V, on ve baixa, diguéssim, ara no sé què dir, saboteja una cadena de televisió controlada per un bisbe pederasta. Escoltem, Òscar, el seu missatge llibertari.
Vinga.
Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros, y presas del pánico acudisteis al actual líder Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión.
Inspector, ya casi está.
Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento, y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí, dentro de un año ante las puertas del Parlamento, y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará.
Crec que un dels problemes d'usar, de fer servir conceptes com llibertat, és el seu caràcter profundament formal. I dic formal en contrast amb el terme real. I quina diferència existeix entre formal i real, podríem pensar? Doncs la il·lustraré amb un exemple. Mireu, m'arriscaria a dir que la majoria de vegades aquestes lleis constitucionals, les més importants en una societat, es veu que són, no? Són constitucionals, formalment diuen coses com tots els ciutadans tenen dret a un habitatge digne, moltes vegades, no? Però després realment, aquesta és la cosa no es compleix. O aquell altre que diu, formalment diu, totes les persones són iguals davant les lleis. També és una formulació, és formal, però realment un altre cop la cosa no es compleix. No. Per cosa vull dir la llei. Bé, i així anar sumant.
I tant, aquestes coses es veuen clarament, no? Davant d'una persona poderosa, no? Com el rei emèrit, no?
És igual.
I una persona del carrer, no? Sí. No és el mateix.
Sí, 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 formalment és igual. Realment no és. Bueno, realment és un rei, però no és un rei. Perquè... A veure, avui, per això, sintetitzant, la qüestió és que avui tenim la sort de poder comptar amb una dona real que ha actuat sobre la realitat i que també ha fet realitat el seu desig de poder traslladar la seva experiència al paper escrivint un llibre titulat El violí de la llibertat. I ara tindrem unes paraules amb ella. Hola, Canòlic.
Hola.
Prats.
Hola.
Vilallonga, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
Benvinguda, Canòlic.
Bona nit, Canòlic.
Bona nit.
Mira, ens encanta I volem parlar del teu llibre perquè amb el programa nostre de Llibertat em sembla que és un exemple clarificador de realitat, i amb la teva experiència, com és en primera persona, teníem moltíssim interès de que ens poguessis, que poguessis compartir aquesta experiència, ja que has editat aquest llibre. És el teu primer llibre?
És el meu primer llibre, sí, sí, sí.
Tu ets, canòlic, fundadora, accionista i música activa. Això ho diu el llibre, eh? Jo ho sé també.
Sí, sí, sí.
Dels inicis, des dels inicis,
de la... Exacte, vaig opositar quan s'estava formant una nova orquestra, que era la Simfònica del Vallès. Uh-huh. Vaig guanyar la plaça d'assistent de solista de primers violins, i des de llavors estic al mateix lloc.
Molt, molt bé. En el llibre, que us recomanem moltíssim, fas una mena, doncs, de confessió de les teves experiències, i repasses concert a concert aquesta experiència que et porta a la necessitat de compartir amb els lectors. Què? Què és el que? Què és el que et crema per compartir amb els teus lectors? Per què? Què?
Treure tòpics del tema dels centres penitenciaris i del col·lectiu Privat de Llibertat. M'he sentit dir que a sobre allà tenen piscina, saps? I a sobre va i els hi toques el violí. O què hi fas allà? Com si jo anés amb el lliri a la mà i anés a fer una cosa, mira, que bé. Però és que està molt lluny de tot això. I també al principi del llibre dic que generalment als centres penitenciaris tothom en parla, i em parla d'una forma, doncs, sense conèixer-lo, i m'agradaria fer entendre que allà s'està fent molt bona feina, i que el centre penitenciari és un lloc de reinserció. Evidentment que ningú voldria que existissin, ningú, ni els a fora ni els que estan dins, però ja que existeix, es pot fer molta feina, i s'està fent molt bona feina allà dins.
Una pregunta, són agraïts la gent que està allà, els reclusos,
sempre,
quan tu vas a fer alguna cosa?
Són molt agraïts, són molt agraïts, tracten amb molt de respecte. A més, és que quan veuen que el que balla és una persona que ho fa voluntàriament, encara més, ho valoren moltíssim, molt.
Hi ha un moment en el teu llibre que m'agrada molt com arrenca, quan dius que vaig trobar la resposta, dius això, tu ho escrius, al meu neguit. Vaig trobar la resposta al meu neguit. I aquesta resposta la vaig trobar a la presó. Tot i això, vaig trigar anys a adonar-me'n.
Sí.
Què és això?
És que tenia com una necessitat de fer alguna cosa. De fer alguna cosa no important per ningú, important per mi, alguna, de donar. Pensava que tenia alguna cosa a donar, però no sabia ni què, ni com, ni a on. I veia que al voltant que passen moltes coses que m'hi podia ficar, però res em cridava, no sé com explicar-vos, no ho sé. I va ser arrel d'anar entrant de mica en mica a presó que vaig veure que potser allà estava el meu lloc per fer alguna cosa que encara quan vaig entrar tampoc sabia què faria. Però des que vaig entrar als centres penitenciaris vaig anar enganxant-me aquest col·lectiu per poder ajudar-lo.
També hi ha una cosa que em parlava amb mi, ara que et tenim aquí, aquesta sort de tenir-te present i presencialment, que és que dius que tocàveu, i moltes vegades si compartíeu música i moment musical, en un moment donat dius que hi havia aquí ells, no, els presos, doncs, tocaven instruments, que podien cantar, que podien improvisar molt, i que tota aquesta educació que té un músic i tota aquesta mena de... jo m'ha donat la impressió una mica que, per dir-te que es podria dir que gràcies a la teva experiència a les presons sembla que hagis après a ser lliure improvisant.
Exactament, podríem parlar d'això, de que a la presó he viscut la llibertat de la música. En aquest sentit, perquè ells, m'he trobat amb nois que han après autodidactes, que viuen la música absolutament lliure, i clar, jo tocant el violí amb una orquestra, bueno, amb el llenguatge musical, que és clar, evidentment que és molt lliure, la música és sentiment i és el que vulguis, però aquesta cosa de tocar sense partitura, de tocar el que et vingui al moment, i si estàs trist, doncs toques música trist o content, tot això ho he pres d'ells, i penso que aquesta llibertat en aquest sentit l'he pres molt a presó. I ja et dic que la música és llibertat absoluta a tot arreu, perquè surt del cor absolutament. Però allà m'he sentit molt lliure en aquest sentit, perquè m'han ensenyat a tocar el que em vingui de gust, quan em ve de gust i com em vingui de gust.
Ostres, ara, salvant les distàncies, Canòlic, m'ha recordat una miqueta el Johnny Cash, perquè el Johnny Cash va tenir l'experiència... Johnny Cash, el gran, no, cantant de country, va tenir l'experiència de cantar. Hi ha discos d'ell que estan cantats des de les presons, no? I també comentava una miqueta en una entrevista això, que també se sentia molt lliure allà dintre, no?
Sí.
És curiós.
Mira, és que fins i tot hi ha una anècdota que escric al llibre que és molt graciosa, que al principi de tot jo, abans de fer les classes, abans d'iniciar el que és el projecte Canon Desencadenant, sí, que és aquest de les classes...
Ai, ara estava a punt de parlar. Perfecte, no, perfecte, sí, explica.
Doncs vaig estar...
Aproxima't una miqueta, sisplau.
Vaig estar tocant amb combos allà al taller de música, doncs hi havia combos de diferents nanos. I amunt, que teníem un concert a presó per Sant Jordi o per no sé què, em van voler fer un tema i vaig pensar, doncs mira, ara aportaràs una mica de cosa, no? I els vaig dir, mireu, hi ha el que fem, cantem, després fem un trosset, després tornem a agafar ABA o tal, saps? Vaig estructurar una mica la cançó. Llavors, quan estàvem allà tots, en plan Queen, vull dir, una pastilla, tots amb amplis, cantant, bueno,
sí.
Fantàstic. En el moment que jo pensava que ja s'acabava la cançó, un d'ells agafa el braç, em senyala, diu, solo de Canòlic, paren tots, i em van deixar a mi allà amb el pastillot i l'ampli i tal, i vaig haver de fer un solo, i em vaig arrencar amb un solo, escolta, que jo mai més crec que em faré un com aquell. Però es van passar pel forro totes les meves explicacions, totes les meves estructures, i és on vaig veure clarament que havia après molt d'ells perquè em vaig apuntar a la festa i allò va ser un tema brutal el que vam fer, que no sé si el tornaríem a fer mai més, no? Però és això que et deia d'aquesta llibertat, que jo anava amb uns patrons i allà no, allà en aquell moment havia de divertir-me fent música amb ells.
Parlaves del teu projecte directament, del Canon Desencadenant,
sí.
No? Expliques també per què aquest nom, i a més... I una de les parts més interessants és aquesta perspectiva pedagògica, sociocomunitària, de mantenir el contacte amb els presos, una vegada som fora de la presó, no dir, bueno, doncs ha acabat, hem fet aquí els tallers i ta. No. També la voluntat de mantenir aquest contacte després, una vegada sortant de la presó, no?
I aquesta tercera branca, com si diguéssim, del projecte, la vaig aprendre estant a dintre. És a dir, jo vaig començar el projecte dient, faré classes a violí. Després d'uns anys vaig pensar, doncs faré una segona branca, que és que puguin venir de visites programades. No sé si sabeu què són visites programades als centres penitenciaris.
No.
Són que els interns que disposen d'una situació en la condemna que poden sortir un matí o així, doncs amb un grup surten amb una persona del centre penitenciari i van o a un museu o van a una sortida, i així és com una mica de començar a fer una mica de contacte amb el món de fora, com si diguéssim. I llavors vaig, quan ja portava uns anys allà fent classes, vaig dir, doncs, faré una segona branca, que és que puguin venir de visites programades a assajos d'orquestra o a concerts, i o nosaltres anem allà a parlar o a fer concerts. I la tercera branca, que és aquesta que he hagut de fer aquest preludi per explicar-te això, la tercera branca, que la vaig aprendre allà, és que vaig pensar, és que quan surten costa molt, i quan portes molts anys o t'ha enganxat molt jove amb una família desestructurada a sortir, has de ser molt valent i tens moltes coses en contra, no?, per fer una reinserció tal com cal, no? I vaig pensar, per què no, ja que havíem establert una relació de complicitat i de classes, els dos primers anys que estan recuperant la vida al carrer, doncs que puguin fer classes gratuïtes a la seu de l'orquestra, de violí o de l'instrument que vulguin. I aquí és on va néixer aquesta tercera branca del projecte. Però no ho vaig saber fins que no vaig estar dintre, perquè n'he pres molt allà de la situació dels interns.
Quants anys fa que tens aquestes experiències?
Doncs ara m'han adonat que fa 10.
10 anys.
Déu-n'hi-do.
Va ser el 2012 i va ser fent el llibre que em vaig adonar, perquè clar, posar la data i dic, si ja som al 2022.
Sí, tant.
Sí.
I a més, llegint el llibre també poses l'accent molt en les persones i parles molt de les persones després, cadascun d'ells, a manera de... La vida són les persones, no? Imagino
sí.
Que allà, no sé quines...
És que allà arribes i, evidentment, que no trobes persones en una situació normal anímicament. És que et pots trobar que en aquell moment no tenen ganes de tocar el violí, tenen ganes de parlar. O que un està molt content i l'altre està fet caldo pel que sigui. Llavors, és on vas a fer molta classe a nivell molt, molt personal. Molt.
Mm-hmm. Trobes que les institucions en això també treballen bé, s'ho estan manegant bé, estan de cara i...
Jo amb això sempre estic agraïdíssima al Departament de Justícia perquè ha cregut molt en el tema de l'ajut del voluntariat i de la xarxa de voluntariat i sempre hem tingut molt, molt bona, ha sigut una feina en comú molt, molt bona sempre.
També hi ha una part del llibre en el que parles d'anècdotes, clar, també són coses que... Igual que quan parlem de filòsofs, no? Com es va morir, o el constipat que va agafar de camp quan estava a Suècia...
Que es va morir,
de profe, va morir d'un constipat.
És curiós.
I llavors, aquí parles del Jorge i allò que va venir el Xavier, el vostre director...
El Xavier Puig. Sí.
I que tenia el concepte de, com és director d'orquestra, té molta pasta, sí. Té molts diners, i inclús li demana també que un violí blanc.
Sí, sí.
Que
era aquell, el Richard Clayderman, no? Que tocava el piano blanc.
Ostres, sí.
Jo crec que li va quedar això al Jorge, i sí, perquè em va dir, oye, pero debe tener mucho dinero, no? Dic, hombre, yo no sé, yo sé que es mi director titular, yo no sé més, no? I em va dir, pues oye, pídele un violín blanco. I això ha durat temps.
Sí,
violín blanco.
Sí, sí.
Violín blanco. Ha durat temps, vols dir, que cada vegada...
La petició, sí.
El violín, què? El violín.
M'ho anava recordant. Sí.
També m'agrada molt, i quan llegíem això de... Que ens agradaria que ens expliquessis com si estiguéssim al bar, com moltes vegades t'ha passat, com dius tu, amb familiars, amb amics, amb els companys de la feina. Quines són alguna de les, com tu dius, quina vivència t'ha marcat més? O alguna que t'hagi marcat prou com per compartir-la ara al bar, que estem al bar. Estem en pilotes, també t'ho hem de dir. Ja t'hi has fixat.
Estem al bar en pilotes, bueno, no està malament, eh?
No està mal.
A veure, en tinc de colpidores, tinc nanos que m'he estimat molt i n'hi ha algun que no hi és entre nosaltres i això m'ha entristit moltíssim. Però en tinc de molt tendres i de molt simpàtiques, també, perquè, a veure, estic parlant de nanos, però és que, a veure, a la presó de joves, quan els interns tenen entre 18 i 23 anys, i un cop acaben això, o se'n van a una d'adults, o surten, si han acabat la condemna. Vull dir que estem parlant de... Dic nanos, però és una presó, és presó. Però en tinc des que en una classe un ja va arribar tocant el violí perquè li havia ensenyat a tocar l'himne a l'alegria, un altre que feia 15 dies que el tocava, vull dir que coses molt, molt, molt maques. A un altre que un cop que els hi vaig demanar un favor perquè bueno, havia de rebentar un cadenat del corral de les gallines que tenia i no podia, i els hi vaig demanar amb ells que em fessin un favor i els va dir, com es rebenta un cadenat? Dic, perquè és que no, perquè no puc, i tenia les gallines d'un company del corral del costat que no podia, i a part d'això va ser la reacció d'ell, saps? D'ajudar-te a dir, ostres, ara és ell qui clar, et demana ajuda, i va ser, és a dir, que m'he trobat situacions molt boniques amb ells, no sabria quina dir-te.
Tantes que, clar, som uns anys i moltes experiències. I per aproximar-se amb elles, us recomanem aquest llibre de la Canòlic Prats i Vilallonga, El violí de la llibertat, Històries reals de superació gràcies a la música i al voluntariat a les presons, editat per l'Albí, que sabem que faràs una presentació d'aquí un parell de setmanes, més o menys a castellà, no?
A castellà, sí, a l'Alcabot.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs, pots...
Mira, el 17 de febrer, dijous 17 de febrer a les 8 del vespre.
Estupendo. Doncs ja ho sabeu totes i tots. I acabem amb una frase de la Canòlic del seu llibre que diu: els primers dies em va costar molt entrar a la presó. Ara, amb tot el que hi visc, em costa de sortir-ne. Gràcies, Canòlic.
A vosaltres.
Gràcies.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica, un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
T'agrada Blade Runner, Enric?
És una pregunta retòrica, no? Em fascina.
A mi, des que la vaig veure d'adolescent, que sempre, és curiós, eh?, que veig ploure, inconscientment em porta aquesta obra magna d'en Ridley Scott, on la pluja és un personatge més. Ah, sempre em ve imatges de la pel·lícula quan veig ploure. És curiós.
Sí, perquè és que ets un romàntic, Òscar.
Ai, pot ser, car, Enric, pot ser. Ara escoltarem en Roger Hauer, gran actor holandès.
En pau descansi.
Sí, interpretant el replicant Roy Batty, sobre la vida, la mort, la llibertat. Escoltem-ho.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Bueno, ben bé és sobre l'esclavitud.
L'esclavitud, bueno.
Pues igual. És igual, sobre la vida, és que la parla
vida,
de...
La vida,
encara
la
que digui quatre frases.
La llibertat.
Òscar, t'has adonat que ja estem vivint certs aspectes de distopies que hem vist i llegit durant tota la vida? Mm-hmm. Blade Runner, 1984, Black Mirror, Mad Max, V de Vendetta, Un món feliç...
Sí, sí, sí. Calla, calla, Enric, que ens estan escoltant. Fa una mica de fred, així, en pilota picada, no trobes?
Ah, és el que té la llibertat. Que còmode, còmode, el que es diu còmode, no, no, no és, no.
La llibertat no ha estat sempre el mateix.
Ah, no?
No, el seu significat ha canviat amb el temps i depèn d'on és una cosa o una altra.
Llavors, què hem de fer? Ens posem els calçotets?
Doncs la veritat... Ara no sé què serà millor. Tinc dubtes.
Ah, doncs no. Si tenim dubtes, el millor que podem fer és trucar al Paco Francis.
O no escoltar aquest programa.
Truquem, millor.
Sí,
no?
Millor.
Hombre, hola!
Paco,
hola,
hola.
Paco
Francis. Benvingut una vegada més al nostre oracle de Delfos, de saviesa, de filosofia antiga, contemporània...
Moderna, jo què sé.
Ja, que sigui.
On ets? On ets? On t'agafem?
Ara mateix estic en una espècie de zulo,
sí?
De zulo a l'institut, perquè no em molestin, i baixava ara mateix fa, res, 10 minuts, estava fent una classe de Descartes.
Home, Descartes...
I parlant del somni, de la vigília, d'aquest tipus de coses que agraden tant als adolescents.
Sí.
I la llibertat? Els agrada parlar de la llibertat?
Sí, també, també. Però fer-los dubtar de si estan desperts o estan dormint, això ens engresca bastant. I res, vinc d'allà, esperant la vostra trucada i un plaer estar amb vosaltres.
El plaer és nostre, ja ho saps, Paco. Escolta'm, avui tenim un dubte allò de... què saps tu de la llibertat, del concepte de llibertat, Paco? Il·lumina-nos.
Bueno, jo, si us puc il·luminar, que sigui la vostra... Com es diu? La vostra llum.
Ah, sí.
Vale? Doncs sabeu que llibertat a l'antiga Grècia es deia, etimològicament, eleutheria.
Eleutheria?
Ostres, això sembla com una enfermedad propagada per,
sí, sembla, sí.
Per mosquits cabrons, no?
És una nova variant del Covid.
Ah.
No, l'eleutheria, vale, que prové del verb eleuso, que és venir, i de ero, que és amar o voler alguna cosa. Vale? Bueno, els grecs, de fet, parlaven molt de la llibertat, però com sabeu, la societat grega era esclavista, com sabeu vosaltres. No?
Com la nostra, no?
Sí, més o menys, però la nostra no ens adonem, i ells sí que s'adonaven.
Ai, no? La consciència.
Sí. La consciència, això mateix. Llavors, els grecs parlaven de, per exemple, la llibertat enfront del destí. ¿Vale? Aquella part, el destí en grec és ananke. ¿Vale? I per un grec era una sort i un honor, no? Haver estat elegit pel destí. ¿Vale? I aquest destí s'havia de complir per poder portar endavant l'ordre còsmic, com sabeu.
Sí.
¿Vale? No sé si ho sabeu, però bueno, us ho dic.
M'estàs fent vertigen, eh,
m'estàs definint un tripi, tio.
Uf, però això és fantàstic. No, i què té a veure amb la llibertat, això?
Això, perquè els grecs també després, en la seva reflexió sobre la llibertat, també parlaven de llibertat política i o llibertat social, com sabeu. Quan parlaven de llibertat política, els grecs, teòricament s'assemblaven una mica a nosaltres quan deien, quan al·ludien a l'autonomia d'una comunitat. ¿Vale? Uh-huh. Aquesta comunitat tenia la possibilitat real de decidir el propi destí. Però, clar, què passa amb l'individu?
Sí.
No? Si has de ser lliure com a comunitat, què passa amb l'individu? Com que les lleis se les havien donat ells mateixos, vale? Llavors complir-les era doncs, el que s'havia de fer. Els grecs ho tenien molt clar. Vale? Sí. I aquesta llei passava a ser també de l'individu, passava a ser una mica pròpia. Vale? Enteneu o què?
Sí, sí, sí. No tallem perquè és un recorregut delicat, subtil i que té una conclusió, no? Sembla ser.
Bueno, al final, la llibertat en què consistia? En arribar, la llibertat consistia, o s'utilitzava, o es pensava, per arribar a què? A la eudaimonia, que és la felicitat.
Ah!
Vale? Aquesta és la conclusió on volia arribar. I ara, si voleu dir alguna cosa vosaltres, ho dieu.
Doncs mira, tenim una pregunta, no? Això de la perspectiva, sí, de l'esclavatge. Parlàvem amb l'Òscar, no?, quan ho ha dit. Si el concepte de llibertat és aquest, el concepte d'esclavatge és un altre del que tenim avui dia?
El d'esclavatge que tenien els grecs és el que tenim avui dia. Vols preguntar-me això?
Sí.
Vols dir això?
La consciència, no? Una mica t'has apuntat abans, perquè ara no som conscients de que som esclaus,
sí,
no?
Sí, no som.
I abans sí que ho eren, i podien comprar la seva llibertat, oi, Paco?
Exacte, i ara pues, som esclaus, evidentment, de moltes coses.
No ho sé, clar, això s'ha de... d'entrada.
Però viviu en cadenes, que ho sapigueu.
Això, tu no, perquè tu estàs... Tu ets l'oràculo de Delfos, nen.
Hem parlat de Sartre, eh? Hem parlat de Sartre, amb el que has dit de les cadenes, no? No, que el Sartre també deia que estem condemnats a ser lliures, no?
Sí.
És una miqueta com una contradicció.
Bueno, i això, condemnat a ser lliure, el Sartre em recorda que deia que això provocava angoixa, no? L'angoixa a ser lliure. L'angoixa a escollir, perquè quan esculls una cosa, deixes una altra de banda.
Els grecs estaven angoixats?
Els grecs, els esclaus. Jo crec que, bueno, vivien angoixats a la mesura de diguem-ne, personalment, no? Però els esclaus, com sabeu, també pintaven poc a l'hora de decidir en societat. Eren instruments, com sabeu, vale? I fins i tot Aristòtil ho justifica l'esclavatge. Vale?
Bueno, jo... Paco,
saps què passa? Que l'Òscar està fatal, tio. Jo ara mateix t'hem de deixar.
És que vine, un moment, puto esclau.
No, tranquil, respira. Li està donant una hiperventilació.
Paco, veiem.
Escolta'm, et trucarem un altre cop perquè hem d'acabar aquesta conversa. Òscar, tio. Paco, gràcies.
Estira't a terra.
Sí.
Adéu, Paco.
No, tranquil.
Deixa anar les teves cadenes.
Les cadenes, Òscar.
I on les deixo anar?
Aquí al costat.
Aquí al costat de l'Enric,
li dones a l'Enric. Això, dóna-me-les, parlem.
Vinga,
parlem.
Gràcies.
Adéu, a tu. Fins la propera, Oràcul. Hem parlat amb el nostre oracle i el president de l'Associació de Filosofia Àcid Crític.
La Caverna Galàctica. Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, Ràdio Sabadell.
Doncs això, que l'interès de diferenciar i explicar la diferència, això, entre la llibertat formal i la llibertat real.
Clar. Sí, és... És una dicotomia, això, a vegades. És veritat, perquè a vegades busquem la llibertat amb majúscules, no? I a vegades pot ser... No pot ser real, no?
Sí, perquè la formal... tots els conceptes són abstractes i...
Totalment.
De vegades queden lluny, però hi ha coses molt a prop.
Sí, a vegades podem buscar d'una manera més singular la llibertat, per exemple, de buscar la llibertat d'una parella tòxica, no?
Això, avui dia, Està... és molt important. És molt important distingir què és el que vols i què és el que no vols, i saber localitzar, i saber que no perquè t'estiguin a sobre volen més llibertat, ni que tu estiguis a sobre vols més llibertat per l'altra persona. No, això es diuen relacions tòxiques. De vegades són relacions les que te la jugues en les distàncies curtes.
Mira, ara m'has fet recordar un tema del gran Jimi Hendrix, el déu de la guitarra per excel·lència, un senyor que va aparèixer en el món de la música, en el rock and roll, i va marcar un abans i un després. I ara m'has recordat un tema que parla d'això, de que busca la llibertat d'una parella tòxica.
Ah, sí?
Escoltem-ho.
La Taverna Galàctica.
Caverna. Enric, caverna.
El què?
Caverna, no taverna.
Ah, ja, sí.
A la taverna.
Sí. Les birres després.
El mite de la caverna.
El mite no. La caverna galàctica. Galàctica, d'univers, el Big Bang.
Ah, la caverna galàctica.
Ara.
De 9 a 10, tots els dimarts, a Ràdio Sabadell.
Perfecte.
T'ha agradat?
Molt.
Doncs què? Què fem ara?
Posar-nos els calçotets? Som lliures de posar-nos els calçotets o no?
Sí, sí, sí. I a més a més, gràcies per dir-ho, perquè m'estava entrant una miqueta de fredor i...
Però,
vinga, va, posaré els calçotets.
Posaré l'estufa, també.
Mira, m'ha agradat, aquest viatge per la llibertat amb pilotes.
Sí, és que un se sent molt més lliure, no?, quan està nu. Un neix nu, no?
Un neix nu i el que passa, al final et tapen, quan et mors.
Sí, bueno, sí, clar. La mortaja, no?
Doncs aquesta visió i aquest viatge que hem fet al llarg d'una hora gairebé sobre la llibertat...
Gairebé, gairebé. Hòstia, que pesats que som.
Sí, això és cert.
Disculpeu,
Diu que la filosofia és pesada, doncs podria ser. Però jo crec que hem anat prou picadets, perquè hem tingut opinions molt xules.
Sí, d'aquí?
Doncs la nostra convidada, la Canòlic, per exemple, ens ha explicat el llibre. Veritat. Hem tingut opinions també del nostre oracle particular, que ens han donat una mica de visió de la història.
En Francis, no?
En Paco Francis. Llavors... Clar, hi ha reflexions que jo m'agradaria fer-te, Òscar. Tu t'has adonat que hi ha una fal·làcia quan diem que la tranquil·litat que ens dona la seguretat és constitutiva de la llibertat, toma frase, necessària per aconseguir la felicitat, és a dir, com més segurs, més lliures, això no és una fal·làcia? No et sembla que aquesta mena de reflexió no acaba de ser del tot certa?
Això sembla extret de 1984, no?
O de molts programes polítics de partits polítics.
Sí, no? Mm-hmm. És veritat. No direm noms, no?
No cal. Però, clar, això d'assegurar-me llibertat gràcies a la seguretat, de vegades, la vida no és segura, la vida és...
No, és un risc.
Exacte. Clar. Per què volem sempre sentir-nos tan segurs amb allò que fem? Perquè lliures no som.
Suposo que qui té més, no? Té més, molta més por de perdre el que té i necessita... aquesta fal·làcia que deies tu, no? De la llibertat, no? Ai, de la llibertat, disculpa, de la seguretat, no?
És cert.
Però...
Clar, és allò que deies tu, quan parlàvem al dia o els dies que volíem pensar com faríem el programa, em deies la por és molt important, a més amb les pel·lícules,
sí, sí,
amb
sí.
Els fragments, els talls que hem vist, no? Mm-hmm. De quina relació existeix entre la por i la por el que representa, em deies tu, mm-hmm. ser lliure. No?
Sí, ho hem escoltat, per exemple, en el tall de Easy Rider, no? Que no tenen por d'aquests individus, sinó que és la por el que representen, no? Són uns individus que són lliures, decideixen viure d'una manera determinada la seva vida, i el que fa por és això. I és el que diu el personatge del Jack Nicholson, no?
Ah.
No, és lo que vosotros representáis, no? Cuando ven a un individu libre, se cagan encima. I sois una amenaza, no?
La amenaza, la por, una forma de viure, una forma, un costum. Ja. Tot de preguntes ens assalten a la ment. Es pot ser lliure i no ser feliç? Ser lliure i no ser feliç? Perquè pensem, ets lliure, ets feliç. O potser sí, potser ets lliure, però no ets feliç.
No ho sé.
Es pot ser esclau i ser feliç?
Podria ser.
Hi ha molta gent que som esclaus... I ens sentim bé perquè no ens hem de complicar la vida, no?
Clar. A l'antiga Grècia hi havia esclaus més o menys amb certa felicitat, no?
Exacte. I bastant
i llibertat.
Millor considerats potser que els esclaus contemporanis.
Sí, perquè no són conscients de la seva condició d'esclaus. No?
Això és. Veieu com tot són preguntes? Si teniu dubtes, com deia allò...
No parem, que no pesats parem. Que som. Disculpeu, no. Marxem ja.
Sí, no escolteu aquest programa perquè aquí, si teniu dubtes, aneu a pitjor. Però, si us plau, escolteu-lo.
O no.
Gràcies per aquestes estones.
Gràcies. Ens veiem als bars.
I a les biblioteques, home.
Ah, també. També tenen bars les biblioteques.
Ah, això m'agrada. La Caverna Galàctica, la Bea i el Carles Roig en la realització tècnica. L'Òscar Masllovet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest segon capítol de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllovet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.